més ens acompanya l'historiador local Domènec Miquel, com ja sabeu, per descobrir-nos aquesta història de Sant Cugat, aquests orígens del poble, d'un poble que ja és ciutat, que ja podem dir, no, Domènec, que ja... Sí. Com ha crescut la ciutat, eh?
Sí, sí, sí. És fantàstic. Jo quan vaig néixer érem 5.500 i ara som 90.000, o sigui, t'imagina.
Hi ha gent que a vegades ja voldria una mica encara, eh, recuperar l'esperit de poble? Potser la gent més...
Sí, però esclar, diguéssim, quan ets 90.000 ja és molt difícil de recuperar l'esperit aquell, eh? Vull dir, és una altra cosa.
Escolta, Domènec, ara parlàvem de l'actualitat del poble que s'ha convertit en ciutat, però, com sempre, a la teva secció... Fem una mirada al passat i avui ens n'anem fins al 1931, on veïns santcugatencs es manifesten a favor de les noves autoritats republicanes contra el caciquisme. Domènec, avui tenim aquí perquè ens expliquis què va passar.
A veure, primer tot hauríem d'explicar una mica el que ve, diguéssim, del caciquisme. El caciquisme deriva de que en el segle XIX es va crear una cosa que es deia el vot censatari. El vot censatari era que només podien votar, evidentment, els homes, les dones no podien votar, però només podien votar aquells homes que tinguessin un mínim de fortuna personal. I aleshores, doncs, perquè representava que la gent rica també era la més llesta, la més espavilada, i que, per tant, la que podia fer el seu vot amb més criteri doncs per tirar endavant, no? I que els altres eren més manejables. A la pràctica, això com es tradueix? Es tradueix en que es fan moltes trampes i que aleshores surten aquests personatges que anomenem els cacics, que són els que acaben imposant el seu vot, doncs, a treballadors, a gent que depèn d'ella, etc., no? I que llavors fan que votin en un sentit o que es voti, diguéssim, en un altre.
Domènec, el vot censatari, això que comentaves de que podien votar les persones amb un mínim nivell econòmic, a part de les trampes, suposo que sempre acabaven sortint, que s'acabaven triant els mateixos, els partits més conservadors, aquells que miraven més pels empresaris,
sí.
La burgesia...
No, bueno, no, a veure, empresaris en aquella època no n'hi havia.
Ja m'entens, Domènec, no?
Aquí tots eren pagesos. No, però sí que diguéssim doncs, que hi havia uns pagesos més rics o hi havia alguns tractants de vins, algunes persones aquestes, que sí que diguéssim, doncs, dominaven determinades situacions i que dominaven a l'Ajuntament, no? I aleshores... són els que acaben imposant determinats criteris i això, sí.
Però seguíem amb això, no? Amb les trampes que es feien amb aquest vot censatari i les conseqüències que tenia per al poble de Sant Cugat.
Sí, el que passa és que, diguéssim, això és una cosa, és una tradició que ve del segle XIX, que després hi haurà la dictadura de Primo Rivera, que la dictadura de Primo Rivera, doncs, hi ha un partit únic, que és la Unió Patriòtica, eh? I que, per tant, quan s'arriba després a les eleccions aquestes ja de l'any 31, que tornen a haver-hi, doncs, una llibertat de partits i tot plegat, les votacions de tot el Vallès, de tots els diferents pobles del Vallès, van guanyar les esquerres republicanes, mentre que Sant Cugat va guanyar la candidatura monàrquica. Com és que va guanyar la candidatura monàrquica? Doncs, bueno, perquè en aquest moment hi havia un secretari municipal, doncs, que eren Torrents, i aleshores doncs van fer aquella trampa tan clàssica que es va fer votar en els morts i no es va deixar votar en els vius. Això era molt fàcil perquè deies, oh, mira, ho sento, però tu no estàs en el cens electoral i com que no estàs en el cens electoral, doncs no pots votar, no? I en canvi, doncs, en fi, es havia anat omplint de paperetes de gent doncs, que era morta. Això va ser un conflicte realment important perquè la gent de les esquerres doncs, no s'ho va prendre gens bé, molt més perquè com que Barcelona i la resta del Vallès havien sortit unes votacions doncs, republicanes i d'esquerres, doncs aquí a Sant Cugat quedava com una normalitat molt, molt manifesta. Tot i així, el que va fer el personatge que va portar aquesta operació, que era en Pere Sant...
En Pere doncs, Sant estava al capdavant d'aquesta revolta dels veïns d'esquerres de Sant Cugat.
No, estava a la banda dels cacics.
Val, d'acord, definim-ho.
En aquest moment era per dir-ho d'alguna forma, doncs era el cap dels cacics aquí a Sant Cugat.
D'acord.
Temps abans ho havia estat l'Estapé i en aquests moments, diguéssim, doncs ho era el Pere Sant. Aleshores, ells el que van fer va ser presentar els resultats de les votacions a govern civil. Ells tenien un fàcil accés, diguéssim, a govern civil, i govern civil els hi van donar doncs l'alcaldia de Sant Cugat i tot plegat. Llavors van voler prendre possessió de l'alcaldia de Sant Cugat, però la gent d'Esquerres va bloquejar l'Ajuntament. L'Ajuntament encara estava en la plaça de Sant Pere, on ara hi ha la Laura Esteve, no? Vull dir, l'edifici aquell, encara allò era l'Ajuntament. Es van posar, diguéssim, doncs, bloquejant perquè no poguessin entrar. Es van tornar a govern civil, van demanar, diguéssim, una ajuda dels Mossos d'Esquadra, va venir un cotxe de Mossos d'Esquadra per obrir pas i deixar que entressin i prenguessin possessió. Quan es va veure aquesta situació així, el que va passar va ser que el Roc Codó, que encapçalava les esquerres i que de fet era el gran líder de les esquerres en aquell moment, amb el Magí Bartralot i altres, diguéssim, doncs, que també hi van participar-hi molt directament, doncs van connectar amb el governador civil, perquè una cosa és haver connectat amb els funcionaris que hi havien de governador, que és el que va fer el Pere Sant. En aquests moments el governador civil era Lluís Companys. I aleshores van connectar amb Lluís Companys i van explicar la situació, i Lluís Companys va venir amb cotxe aquí a Sant Cugat a posar, diguéssim, una mica d'ordre. Es van anul·lar les votacions aquestes que s'havien fet i es va fer unes noves votacions el mes de maig. I aleshores, en aquestes votacions del mes de maig, controlades ja des del govern civil, amb totes les garanties i tot plegat, i un cens ben fet, i de més, doncs van guanyar les esquerres.
Mm-hmm. Has parlat que al capdavant dels cacics hi havia en Pere Sant Domènec. Explica'ns qui era Pere Sant.
A veure, Pere Sant era el fill de Joan Sant, que era un personatge que havia sigut el secretari de l'Ajuntament tota la seva vida, pràcticament, que havia estat, havia sigut, doncs, realment un... Jo no diria que era el cap dels cacics, sinó que era un amic, el servidor dels cacics de Sant Cugat, perquè doncs ell va ser un personatge de mica en mica, potser sí que va anar esdevenint un cacic, però en principi era més aviat una persona que va servir, diguéssim, en els grans interessos, no pas ell que tingués, diguéssim, doncs, grans interessos.
Llavors gaudia d'aquesta gràcia, no?, dels cacics.
Sí, però és el que va dominar, diguéssim, l'Ajuntament, que té alguns moments conflictius, perquè, per exemple, hi ha algun moment en què hi ha algun parent seu, hi ha un germà que vol ser regidor, llavors la llei, hi havia ja una certa llei d'incompatibilitats, no podia ser que hi hagués, diguéssim, un regidor i que fos el germà del secretari de l'Ajuntament, coses d'aquest tipus així. Ja hi havia hagut tota una sèrie d'incidents d'aquest estil sobre el domini o sobre el control, diguéssim, de l'Ajuntament. I en tot cas, en aquest moment de l'any 31, és el seu fill de fet és el representant de la Lliga en aquests moments, de la Lliga i del que representen tots els partits monàrquics, i aleshores es presenta en la llista, que en aquesta llista que va sortir guanyadora, però que en realitat no va sortir guanyadora perquè doncs no havia estat votada correctament, no?
Ja ho hem dit, hi havia aquesta trampa,
sí. Que aquesta trampa no és que fos una trampa local, era la trampa que es feia...
Era la tònica habitual.
Exacte, era la trampa que es feia arreu, vull dir que no, sí.
Domènec, i parlaves de Pere Sant com a cap dels cacics, explica'ns una mica si n'hi havia molts aquí a Sant Cugat de cacics, si n'hi havia poc i controlaven gran part del poble, com es manejaven aquí els cacics a Sant Cugat? Quines són les grans famílies aquí de cacics que teníem?
Sí, a veure, jo penso, diguéssim, que cal distingir entre la gent aquesta que està interessada a la política i que en remena les cireres i tot plegat, i una altra cosa són de vegades els personals, els propietaris més rics que eren en aquells moments, no? Hi havia, diguéssim, persones d'aquestes, doncs, que eren molt més riques, molt importants, que, doncs, en aquesta època, diguéssim, no?, doncs, que són propietaris de vinyes en els quals hi tenen rabassaires, i llavors intenten imposar el vot en els seus rebessaires, eh? Vull dir, doncs intenten aquestes coses, que de vegades no ho faran directament, sinó que ho faran a través d'una persona interposada, com havia estat, diguéssim, per exemple, el Joan Sant, eh? I, doncs, allò, el propietari d'una gran masia, doncs, que el que fa és actuar en el secretari de l'Ajuntament perquè convenci una sèrie de gens que votin en un determinat sentit. Eh? I això és una cosa...
Parlàvem del Pere, però ara has dit Joan Sant.
El Joan, que és el seu pare.
Val, es dedicava a això.
L'etapa, diguéssim, doncs, anterior. Per això deia que de vegades no s'ha de confondre, perquè hi ha els cacics, que són els que realment marquen les línies, però després hi ha els que serveixen, diguéssim, en aquests cacics, i són els que moltes vegades acaben donant la cara. Per exemple, tots aquests anys a la dictadura de Primo de Rivera, doncs qui va treure la cara i qui va ser la persona, diguéssim, més important, doncs va ser l'Estapé, diguéssim, del Molí, però en canvi l'Estapé del Molí no era una persona tampoc, diguéssim, de les més riques de Sant Cugat, sinó que n'hi havia d'altres, eh? Però ell és el que va treure la cara i és el que va servir, diguéssim, en aquests altres, que es van poder, diguéssim, mantenir una mica en segona línia, discretament ni sense... Uh-huh. I per això té matisos tot plegat, aquestes coses.
Parlaves ara de l'Estapé i ha sortit a relluir la dictadura de Primo de Rivera. Quina era la relació dels cacics amb la dictadura, ja ho direm bé, de Primo de Rivera?
Bueno, en realitat es va formar un únic partit que era la Unió Patriòtica, i aleshores aquesta Unió Patriòtica va estar formada per gent, bàsicament, de dretes i de més, que es van integrar, diguéssim, en aquest sistema i que van imposar el seu control sobre la població i sobretot sobre la gent de les esquerres, no? Això és claríssim durant tot aquest temps, no? Aleshores, quan al final el dictador, doncs, ha de marxar i ha de fugir i tot plegat, es tornen, diguéssim, a revifar els partits d'esquerra i s'arriben en aquestes eleccions, en el qual, en el conjunt d'Espanya, cal la pena de recordar-ho, van guanyar els partits monàrquics, però com que les grans ciutats havien guanyat la república, doncs es va proclamar la república i tampoc ningú es va atrevir, diguéssim, a protestar. És més, diguéssim, doncs el rei va considerar que el més prudent era anar-se'n a l'exili i voluntàriament va marxar a l'exili, vull dir, ningú el va forçar, no? Sinó que ell voluntàriament, doncs, va marxar, diguéssim, a l'exili i va quedar proclamada la república, no? Mm-hmm.
Domènec, llavors explica'ns una mica com va anar desapareixent el caciquisme aquí a Sant Cugat, ja per anar acabant.
Bueno, el caciquisme desapareix amb la imposició de la democràcia. Vull dir, la democràcia, diguéssim, doncs acaba amb tota aquesta sèrie de personal. En el moment en què la gent pot votar amb una certa llibertat, doncs les coalicions...
De la república, vols dir, no?
Sí, durant, diguéssim, la república, doncs aquest caciquisme acaba desapareixent totalment, no?
Uh-huh. Va anar quedant, el caciquisme va quedar com una cosa residual fins a desaparèixer.
Sí, a veure, és evident, diguem, per exemple, diguéssim, el Pere Sant era una persona que no es va tornar a presentar cap més elecció en tota l'època de la república, no es va presentar, diguéssim, en lloc, ni estava, diguéssim, a l'Ajuntament.
Va quedar escaldat.
Sí, el que passa és que... era el que, diguem-ne, tibava els fills dels titelles, eh? Vull dir, era el que realment movia les coses. Per exemple, tu saps que després de l'any 34, dels fets d'octubre del 34, es crea una junta gestora a l'Ajuntament, perquè l'Ajuntament queda destituït i van a parar, diguéssim, a la presó i tot plegat, però llavors doncs, hi ha una junta gestora que durarà fins a les eleccions de febrer del 36. Doncs a finals de gener del 36 se li acut fer com una mena de cop d'estat dintre el propi Ajuntament, en el qual acaben destituint l'alcalde que hi ha d'aquesta junta gestora per posar-hi una persona de la Lliga que és de la seva absoluta confiança. Clar, això no li va servir de res, perquè, diguéssim, al cap d'un mes hi van haver-hi les eleccions van guanyar una altra vegada les esquerres i, per tant, això no li va servir de res. Bé, sí que li va servir perquè fos el primer de la llista el 18 de juliol. Eh? I allò, quan diu, a veure, gent que s'ha de matar, doncs el primer de la llista era Pere Sant. Clar, evidentment.
I així acaba la història de Pere Sant. Ja ens podem imaginar, perquè ja sabem més o menys com va acabar tot plegat, oi que sí, Domènec?
Bé, una mica més, potser.
Una mica més. Escolta, però desconec, és el Pere Sant a qui se li ha dedicat una plaça?
És el Pere Sant que se li va dedicar a la plaça, sí. I amb la plaça, en aquests moments es deia Plaça de la República, a l'any 39, quan van entrar els militars i em van dir, això ja me lo están quitando, i llavors van dir, bueno, doncs hem de posar, diguéssim, un altre nom, i aleshores va preguntar, a veure, i aquesta casa què és, no? Aquesta casa gran que hi ha allà, i de, però no, és la casa de Pere Sant que lo mataron los rojos i demás. I va dir, ah, caído por Dios y por España, pues le vamos a poner Plaça de Pere Sant. I així es va anar i li van posar Plaça de Pere Sant. Escolta, caído por Dios y por España.
Això mateix. Domènec, crec que es parla tant de la retirada de plaques franquistes, de respectar la llei de memòria històrica. Estem parlant, doncs, d'aquesta plaça que dèiem dedicada a Pere Sant. Desconec si aquí a Sant Cugat s'ha fet un registre, s'ha parlat d'aquells carrers o aquells noms dedicats a persones que van estar vinculades al franquisme i a les dretes més extremistes?
Sí, és que aquí, a veure, és difícil, el tema aquest, diguéssim, de Sant Cugat, perquè sempre, diguéssim, que surten determinats personatges que de vegades són així com una mica polèmics. Per exemple, en un moment determinat, Esquerra Republicana es va entestar molt en treure el nom de Cànoves del Castillo, no? I posar passeig, bueno, Avinguda de Gràcia, no? Perquè no van gosar posar Passeig de Gràcia, eh? Però, bueno, doncs, substituir un per l'altre. En realitat, el Cànoves del Castillo no se li va posar com a polític, sinó que se li va posar com a víctima del terrorisme. I en el moment en què es va efectuar aquest canvi, que encara hi havia atemptats a l'ETA, hi havia morts, diguéssim, de l'ETA, treure el nom d'una víctima del terrorisme va ser com una mica delicat, eh? Vull dir, d'acord que justament, diguéssim, el Cànoves del Castillo no es va distingir justament per ser gaire benevolent amb Catalunya, no? Però, bueno, tampoc ho és el Rajoy, eh? Vull dir que, en fi, vull dir, no...
No,
vull dir que a veure que de vegades hi ha aquests canvis de noms que polítics que són d'un moment determinat, d'un interès determinat i que no, en fi, no responen o no es té en compte les circumstàncies en què es van posar. Dic això perquè evidentment queden, diguéssim, noms d'alcaldes que van ser alcaldes durant el temps del franquisme. Però això no significa que ells ideològicament siguessin franquistes. Eh? Vull dir, això de vegades tocava. Eh? Vull dir, recordo perfectament, doncs, per exemple, el cas del Barnils, perquè doncs, el coneixia més i tot plegat, no? I que això que deia, és que a mi m'han ben fotut perquè m'han posat d'alcalde. I jo no en volia ser, diguéssim. I tot d'una m'han cridat el govern civil i m'han dit, val, a partir d'ara tu ets alcalde de Sant Cugat. Perquè ell doncs tenia unes determinades vinculacions, una sèrie de coses, però eren vinculacions de negoci, no eren vinculacions de caràcter polític. Mm-hmm. És que són dues coses diferents. O és el mateix que, per exemple, va passar amb el Muñoz Castanyer. El Muñoz Castanyer va ser alcalde l'any 47, però el Muñoz Castanyer doncs, era un personatge que venia d'Unió Democràtica, que l'alcalde anterior era el doctor... Ai, com es diu ara... El doctor Villar, El doctor Villar que va haver de ser cessat per part del govern civil per una especulació que va fer amb les llibretes aquestes que hi havien de, com es deien, les llibretes...
De racionament.
De racionament, les llibretes de racionament i tot plegat, i el van haver de dimitir, el van haver de cessar, diguéssim, d'alcalde, i llavors van dir, hem de trobar una bona persona, no? Vull dir, això, diu, home, podríem posar-hi aquest, sí, bueno, però aquest no és falangista, no és del règim, i a més, doncs, efectivament, el van posar-lo, i possiblement, segur, diguéssim, en aquella època era l'únic alcalde que era alcalde però no era jefe local del Movimiento, perquè el jefe local del Movimiento va continuar seguint el doctor Villar. És a dir, ni ell ni tenia carnet de falange ni tenia res a veure, i al cap de dos anys el van dimitir perquè se li va acudir fer unes targetes d'alcalde en català. I, esclar, això era pecat mortal i, evidentment, doncs el van acabar traient, no? I no sé, i a més la seva actitud va ser una actitud molt bona per la població en aquests moments. Llavors, dir, no, no, és que el nom aquest se l'ha de treure perquè era un alcalde franquista. No, perdó, va ser un alcalde durant el franquisme, que és una cosa molt diferent, però ell personalment no era un franquisme.
O sigui, Domènec, estàs a favor de que s'estudiï realment quin va ser el paper d'aquests alcaldes si van treballar pel poble.
Sí, però, per exemple, ningú s'hi ha posat mai, diguéssim, doncs, amb l'alcalde Esquiola. Ningú se n'en recorda mai de l'escala de l'alcalde Esquiola a Valldoreix. Potser perquè Valldoreix és Valldoreix, no? I, en fi, i té tota una tradició. I ningú se'n recorda d'una cosa que se'n diu, bueno, d'un carrer que es diu Emeterio Escudero, i que abans es deia Avinguda Central. I també, diguéssim, l'historial, per exemple, doncs, d'aquests senyors, que s'hauria de revisar doncs, una mica més.
Amb aquesta crida, Domènec, de revisar alguns historials, ens acomiadem fins la propera setmana. Que podríem seguir parlant d'aquest tema, perquè segur que ens han quedat moltíssimes coses per explicar. Bé, ja ho parlarem, Domènec. Moltíssimes gràcies per acompanyar-nos una setmana més a Història de Sant Cugat.
Molt bé, doncs fins la propera.